el fons que ha sobredicat temps i esforç a una tarea tan àrdua i alhora tan necessària com és la relacionada amb el món de les lleis. El senyor Alfons Esteve va néixer a Xàtiva i a la Costera el 1968. És llicenciat en Dret per la Universitat de València. Ha treballat com a tècnic lingüístic en la Generalitat Valenciana i en la Universitat de València. I ha estat tècnic jurídic de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana. Actualment és alcalde de l'àrea de dinamització lingüística de la Universitat de València. És membre del Comitè d'Experts de l'Observatori de la Llengua Catalana i membre de la secció de Política Lingüística d'Acció Cultural del País València. Així mateix és coautor dels següents treballs. Informe de la Fundació Ausià Marc al Consell Valencià de Cultura per a l'elaboració del dictamen sobre qüestions lingüístiques. El nom, la unitat i la normalitat. Informe sobre el reconeixement del català com a llengua oficial i pròpia del País Valencià, publicat l'any 2005. Conjuntament amb Francesc Esteve, publica la Guia Pràctica dels Drets Lingüístics al País Valencià el 2006, que és la que tenim en el dossier de la jornada. I en aquests moments està a punt de publicar també conjuntament amb Francesc Esteve el llibre Propostes per a una política lingüística eficaç i factible. Confia que després d'escoltar el senyor Esteve coneguem quins són els nostres drets per tal de fer-los servir. Així que, quins drets lingüístics tenim els valencianoparlants?
Moltes gràcies. La gent? Sí. Moltes gràcies als organitzadors, una per haver-me convidat a participar en aquesta jornada i dos, i molt més important, per haver recuperat aquesta jornada sociolingüística que ja fa algun temps es feien i malauradament es van interrompre. Per tant, crec que és una tasca molt important la que han fet un col·lectiu important de persones i jo crec que cal agrair-los per l'esforç i per la recuperació d'aquestes jornades. Per a mi també és un honor haver vindre a aquestes jornades perquè a les primeres jornades jo vaig participar com a públic i realment em va fer molta il·lusió de poder venir així a explicar un poc el que són els drets lingüístics. I bé, i finalment crec que també es mereixeu l'agraïment tot el públic perquè després de la feixuga jornada que s'ha organitzat i dissabte de vesprada d'estar així, crec que es mereixeu un reconeixement important. Molt bé, doncs bé, començarem. Hem titulat la conferència Quins drets tenim els valencianoparlants. Jo m'agradaria començar per una cosa que es passa molt sovint als catalanoparlants en general i als valencians en particular, que és que ens queixem molt sovint que tenim molt pocs drets lingüístics i que cada vegada per exercir-los ens hem d'esforçar moltíssim per fer valdre aquests drets. I això és veritat que és cert, però també és cert també que moltes vegades no coneixem suficientment els drets de què podem gaudir. Per tant, crec que hem d'intentar capgirar la visió desmobilitzadora, aquella que fa que no coneixem els nostres drets lingüístics o que no siguem capaços d'exercir-los, i intentar conèixer-los d'una banda i, per tant, una vegada siguin coneguts, també exercir-los. Bé, malgrat el règim lingüístic que tenim el règim lingüístic que no seria el que haguérem fet nosaltres, el règim de dret lingüístic que seria el que hauríem fet nosaltres si poguérem, i que s'imposen les normes actuals, la Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia, realment tenim més drets lingüístics dels que generalment ens pensem. I també és de veres que n'exercim molt menys dels que per anar bé com a ciutadans hauríem d'aplicar amb naturalitat i també exigir. Per això m'agrada donar una visió positiva en aquest aspecte i m'agrada ressaltar com un principi fonamental el que tenim tot el dret de viure sempre i en tota ocasió en la nostra llengua i al nostre propi país. Això és un principi que crec fonamental, que ens hauríem de ficar al cap i tenir-lo sempre en compte per a fer-lo valdre. Però és que a més, si sabem quins són els nostres drets, si entenem quin és el seu abast exacte, podrem exigir-lo sempre amb coherència i amb naturalitat. I si entenem, a més, quins són els tràmits que cal fer en cada pas quan ens relacionem amb l'administració, quan ens relacionem en una empresa privada, quan ens relacionem amb un ciutadà, si sabem quins són els tràmits que cal fer en cada pas i per què, ens sentirem més protegits davant de les arbitrarietats i davant de les discriminacions. Bé, comencem, si de cas, per alguns dels drets lingüístics bàsics que a nosaltres ens agrada anomenar i que m'agradaria que quedaren molt clars en aquesta xerrada i quedaren molt clars per a poder-los exercir sempre. Bé, un dels principis bàsics és saber què és allò de la llengua oficial. Sabeu que tant l'Estatut d'Autonomia com la Llei d'Ús i Ensenyament de Valencià parla que el valencià és llengua oficial al País Valencià. Per tant, què vol dir això de que siga llengua oficial? Que el valencià siga declarada llengua oficial, una de les implicacions que té, i això ho ha afirmat el Tribunal Constitucional, no ho diga jo només, és dir que el valencià és la llengua de les administracions i de les institucions, no? I d'aquestes, que aquestes la tenen com a vehicle normal i de comunicació interna, entre elles i amb els ciutadans. Això és un dels conceptes de llengua oficial. Llengua de les administracions per a relacionar-se internament, però també, i bàsicament, que és el que ens afecta a nosaltres com a usuaris, la llengua que s'hauria de fer servir amb els ciutadans. I com a ciutadans individuals, l'oficialitat el que implica és que podem usar-la davant de qualsevol persona, davant de qualsevol entitat, i en qualsevol situació sense que ens es puga denegar la comunicació per raó de la llengua que usem ni se'ns puga demanar en cap cas traducció. D'acord? Per tant, això és una de les conseqüències que es desprèn del concepte de llengua oficial. En resum, és que com a valencianoparlants tenim dret a poder usar la nostra llengua en el nostre país sempre i a tota hora, com hem enunciat en el principi fonamental. Un altre dels conceptes fonamentals que segurament no està molt explotat és el concepte de llengua pròpia. Tant també l'Estatut com la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià diuen que el valencià és la llengua pròpia del País Valencià. Parlen en dos casos, tant l'Estatut com la Llei d'Ús, diuen que hi ha dues llengües oficials, però només una és la llengua pròpia. I això es parla de el valencià, és la llengua pròpia. Bé, aquest concepte que l'enuncien les lleis, és un concepte, diguem-ne, més boirós i que caldrà veure quines són les implicacions que té. Per tant, el concepte de llengua pròpia respecte del castellà és que el valencià és almenys formalment la llengua dels valencians, mentre que el castellà ho és en la mesura que és idioma oficial de l'Estat. Això és un dels conceptes que es desprenen del concepte jurídic de llengua pròpia. I un altre que hauria de desprendre's del... No va això? Ara, ve a poc a poc. Un altre que es desprèn del concepte de llengua pròpia és que ha de ser la llengua d'ús normal de totes les administracions, també del sistema educatiu i dels mitjans de comunicació públic. Així, per exemple, ho han reconegut a l'Estatut, es reconeix a l'Estatut de Catalunya i també en la llei de normalització, d'una manera un poc més boirosa, si voleu, la llei de normalització de les Illes Balears. Però, evidentment, si hi ha un concepte jurídic de llengua pròpia, ha de tindre unes conseqüències necessàries. I aquestes, això és important que nosaltres ho coneixem i ho fem servir. Li diríem que serien dos conceptes fonamentals. Bé, un altre dels drets lingüístics bàsics, que anomenarem així d'una manera ja més ràpida, seria sempre és que l'administració, qualsevol administració, té el deure d'atendre'ns sempre en català. Sempre. Si mireu el que hi ha en la pantalla, el funcionari en concret no és qui té l'obligació, però sí l'administració. I em direu que això és un poc difícil d'entendre, possiblement, i efectivament ho és. El que diu la llei és que no hi ha obligació, en principi, per als funcionaris, momentàniament, no hi ha obligació genèrica dels funcionaris de conèixer el valencià, però l'administració sí que té l'obligació d'atendre'ns en valencià nosaltres. Amb la qual cosa, nosaltres, quan anem a una administració, sempre podem demanar que se'ns atenga en la nostra llengua. I si la persona en concret que ens toca no ho pot fer, podem exigir que siga una altra la que ens atenga i la que ens faça servir la nostra llengua. Perquè hem de tenir nosaltres en compte que les administracions, afortunadament això ha canviat des del franquisme cap ací, especialment amb l'entrada en vigor de la llei del règim jurídic de les administracions públiques, el concepte de ciutadà és molt important respecte de l'administració. I això és una de les coses que sí que hem de tenir clares. Molt bé. Un altre dels drets lingüístics bàsics és que en cap cas no se'ns pot demanar traducció dels nostres actes. En cap cas. I això es desprèn del concepte d'oficialitat. El concepte jurídic d'oficialitat es desprèn que en cap cas no se'ns pot demanar en cap lloc traducció de cap de les coses que nosaltres fem. Un altre dels principis fonamentals és que no hi ha cap deure constitucional d'usar el castellà. La Constitució el que imposa és el deure de conèixer el castellà, però no d'usar-lo. Són coses diferents. Moltes vegades es diu, vostè té l'obligació d'usar el castellà. No. La Constitució el que diu és que nosaltres tenim obligació de conèixer-lo. Una cosa és l'obligació de conèixer-lo, que nosaltres evidentment tenim obligació i com a persones formades que hem estat en ensenyament i en la universitat, on siga, evidentment el coneixem, però no tenim en cap cas l'obligació de fer-lo servir. Ningú no es pot obligar a parlar en castellà, ningú. Bé, l'oficialitat, aquella de l'oficialitat que hem dit, que el català, el valencià, la llengua oficial al País Valencià, implica totes les administracions radicades al País Valencià. Totes. No és, el valencià no és llengua oficial només de la Generalitat, és llengua oficial de totes les administracions. Per tant, és l'administració del nostre ajuntament, l'Ajuntament d'Alcoi, o l'Ajuntament de Sueca, o el de Massamagrell, el que siga, és de les diputacions provincials, de les diputacions provincials és l'ofici... Sí? Bueno, és la llengua oficial del senyor Fabra, del senyor... del senyor Giner, del senyor... ara... el senyor Ripoll, del Ripoll, de qui siga. És la llengua oficial i, per tant, de la Generalitat, però també és la llengua oficial de l'Estat. És la llengua oficial de l'Estat, amb tot el que això implica. La llengua oficial de l'Estat vol dir que és la llengua de la Guàrdia Civil i és la llengua de la Policia Nacional. Això és administració de l'Estat. Això és la missió de l'Estat. I això el que implica és que nosaltres ens podrem adreçar en aquests casos sempre en la nostra llengua. A veure, una cosa és poder, l'altra cosa és que vulguem exercir-la, però poder, podem exercir-la. I també de l'administració de justícia. L'administració de justícia al País Valencià també és llengua oficial. Per tant, totes, de totes les administracions, perquè el dret, perquè l'oficialitat és un, el concepte d'oficialitat és un concepte territorial, s'aplica a nivell territorial, i per tant és aplicable a totes les administracions. Més coses. Sembla que m'he adaptat una. Les comunicacions que ens adrece les administracions podem demanar que siguin íntegrament en català. I si no, podem refusar-les. Per quin motiu? Perquè nosaltres tenim dret a exigir de l'administració que estiguin fetes en la nostra llengua. I que estiguin fetes en la nostra llengua vol dir que estiguin fetes en la nostra llengua sempre i en tot moment. Perquè què ha passat? Darrerament, i no per voluntat de les administracions, sinó precisament per l'exercici dels ciutadans com nosaltres, hem demanat a moltes administracions que se'ns atenga la nostra llengua. Què ha passat? Per a que sigui més còmode, i especialment en les administracions que depenen de l'Estat, també en la Generalitat, malauradament algunes, el que han fet és fer formularis o models bilingües. Models bilingües que tenen, ja diguem-ne, està l'imprès fet, i després tenen la casella corresponent per a posar el cas de que siga en concret, no? Imaginem una denúncia que està feta en bilingüe. Per tant, allà en principi complix la llei i complix la norma que tu has demanat que se faci en la teua llengua. Està en valencià, també està en castellà, com si volguessin posar en una altra, cap problema. Ara bé, el que fan moltes vegades, especialment en les denúncies o en els impostos, el que fan és dir casella en blanc, fet sancionat, no? Allà posen un fet sancionat. Imaginem que has aparcat el cotxe malament, on sigui, no? I el fet sancionat, el que t'arriba tu a casa, la comunicació és estacionamiento indebido en acera no sé què. Allò no complix la llei, perquè no està íntegrament en valencià. Per tant, nosaltres podem demanar que siga íntegrament en valencià. Igualment, com quan rebem un impost, o el que siga, no? L'impuesto de bienes muebles. No, fins que no ens posen impost sobre els béns immobles, no tenim l'obligació d'atendre aquella comunicació de l'administració corresponent. Un altre principi bàsic, qüestionat darrerament, és que valencià i català són dues denominacions equivalents i plenament legals. I així ho ha reconegut el Tribunal Constitucional, el Tribunal Suprem i el Tribunal Superior de Justícia Valencià darrerament en 11 sentències. Per tant, vull dir que està avalat jurídicament, està avalat per descomptat científicament, així no ho posa perquè crec que seria ofendre-vos pràcticament, però sí que a nivell jurídic també està avalat i es pot fer servir. I això fins i tot després del nou estatut. El nou estatut, sabeu que introduïx sistemàticament i de manera reiterativa allò de l'idioma valencià, però de fet la llei anterior directament no ho deia, els dos idiomes oficials són el valencià i el castellà. No ho posava com a sintagma junt, però ja ho deia més o menys. Per tant, i a més el Tribunal Constitucional ja havia entrat en els seus raonaments, en la sentència fonamental del 75/1997, ja havia entrat en aquells temes. Per tant, hi ha, diguem-ne, jurisprudència més que suficient per a que tinguem clar que podem utilitzar tant una o l'altra denominació. I finalment, i després també de l'Estatut, una de les coses que s'ha qüestionat és el nom propi del nostre país. El nom de País Valencià és també perfectament legal utilitzar-lo. Comunitat Valenciana és un nom purament administratiu. El País Valencià, el nom de País Valencià és, està recollit precisament a l'Estatut d'Autonomia, està recollit al preàmbul, en l'actual Estatut d'Autonomia continua estant recollit i per tant si està en l'Estatut està recollit en el preàmbul tindrà, té reconeixement, té ple reconeixement legal. De fet, si per a l'Estatut de Catalunya en el preàmbul diuen que reconeixia nació o en el d'Andalusia i el PP dia que allò tenia força de llei, si ho té en un preàmbul d'un estatut, també segurament ho deu tindre en el preàmbul d'un altre estatut. No? Per tant, cap problema en aquest aspecte. A més, segons el mateix estatut, el País Valencià expressa la concepció moderna, per tant, en el segle XXI haurem de tindre clar quina és la concepció moderna, no? Que l'altra és una concepció purament, purament administrativa. I després, diguem-ne, l'absurd, l'absurd és dir, el nom oficial de l'estat on ens toca viure i pagar es diu Regne d'Espanya i això no impedeix que ningú no diga el nom d'Espanya o estat espanyol o fins i tot algun germà, algun president parla de República d'Espanya, no? Doncs, per tant, cap problema que nosaltres puguem dir. Molt bé. Diguem-ne que seríem uns principis bàsics i concretaríem, o m'agradaria concretar, ni que siga així ràpidament, perquè no sé com anem de temps. 10 minuts només? Buf, no vos contaré res. M'agradaria concretar aquests drets bàsics en uns quants apartats que jo crec que són importants i si no els deixarem, anirem explicant alguns i altres, si voleu, podeu anar mirant-los en la guia de drets lingüístics que sí que veus que he repartit i que podeu fer els bàsics. Bé, m'agradaria parlar un poc del que és la relació com a ciutadans nosaltres, la relació en català amb les administracions, el nom, els cognoms i els documents identificadors. Un altre apartat important serien els documents públics i un tercer seria la llengua català en els registres públics. Bé, intentarem anar més o menys amb certa rapidesa. Nosaltres podem demanar a les administracions, podem exigir a les administracions, com hem dit abans, que ens atenga sempre en la nostra llengua. Igual que podem demanar també que quan es relaciona amb nosaltres ho faça en català. Ho he anunciat abans, això seria un dels principis bàsics. I això cal que ho demanem a l'administració. Com ve que a cada administració amb la qual tenim, tenim relació, doncs l'Ajuntament correspon al nostre poble, la Generalitat, la Diputació, no és molt, és molt menys del que pensem, convé que ho fem saber. En un país normal no caldria que demanar a l'administració que ens atenguera en la nostra llengua. Això els alemanys, els francesos no ho necessiten. Nosaltres sabem que no tenim un país normal en aquest aspecte i per tant ens caldria, ens cal que ho demanem. Ens cal que ho demanem per a després poder fer front a si l'administració no ens contesta, no ens atén a la nostra llengua, poder fer-ho servir si és el cas davant de la mateixa administració o fins i tot davant de l'administració de justícia si volem arribar. Podem rebutjar les comunicacions de totes les administracions que no es passen en català i quan dic les comunicacions ens referisca a qualsevol tipus de rebuts. I això és una comunicació. L'administració, malauradament, quan ens escriu, sempre espera mal. No hi ha cap vegada que l'administració t'escriga per a bé, molt rares vegades, no? Quan t'escriu sempre és per a una denúncia, un impost, alguna cosa desagradable sempre. No sol escriure mai per a comunicar-te que el donen un milió d'euros, ni un premi, res. Sempre sol ser bastant desagradable. Per tant, almenys, ja que és desagradable, que siga la nostra llengua, com a mínim. No? Per tant, qualsevol tipus de rebuts, qualsevol tipus de rebuts, el rebuig del pagament del FEM, el rebuig de pagament del que siga. Això, igualment, impostos, taxes i preus públics. Impostos quan hem de fer una obra, quan tenim un bar i volem demanar de traure les cadires al carrer, qualsevol cosa d'aquelles, nosaltres sempre podem demanar que això es faci en la nostra llengua. Igualment, serveis que ens presta, no? El servei d'aigua, el servei del FEM, l'electricitat, si és el cas concret. I com hem dit abans, també les multes. Les multes és una cosa important, una cosa que malauradament patim. Patim alguns més que altres, segons els fractors que siguem. Les multes també es han de fer en la nostra llengua, tant si són de la policia local, és a dir, administració de local, administració de l'Ajuntament, com si és de la Guàrdia Civil, multes de trànsit, el que siga. En tots aquests casos podem exigir que se'ns faci en la nostra llengua i, per tant, ja que podem exigir-ho, crec que ho hem d'exigir. I, de fet, sobre això han hagut bastants sentències i totes elles favorables, precisament perquè l'administració no ha atès, i no són d'ara, són des del 1980 i escàs, crec que és la primera, 87, i el 90 també hi ha alguna, de ciutadans precisament d'Elx i de Montcada, de gent que havia demanat a l'Ajuntament que li enviaren el seu rebut de l'impost en valencià, i l'administració no havia atès, i per tant han guanyat les sentències, i això no és que sigui d'ara, ja ve de temps. Per tant, això és una de les coses que convé que tirem endavant. Bé, una cosa possiblement més senzilla i que afortunadament ja han avançat bastant: la qüestió dels noms, els cognoms i els documents. Bé, pel que fa al nom, afortunadament, des de fa ja temps, podem posar el nom en català arreu de l'Estat espanyol. És a dir, que si pel que siga anem a treballar, a estar el que siga, a qualsevol part de l'Estat espanyol, podem posar el nom als nostres fills en català, siga on siga. De fet, podem posar el nom ja que vulguem als nostres fills, es pot posar el nom que siga, sempre que no siga ofensiu. Igualment, podem adaptar-nos al nom al català, si és el cas, no? Que si tenim el nom, doncs, diuen Fernando i volem ser Ferran, doncs fem les coses que podem fer. I fins i tot podem canviar-nos el nom per un altre de diferent. Això es pot fer. Simplement, en aquest cas, el tràmit és més llarg i hem de demostrar que el nom que és així, no? Si hi ha hagut algun nom que no es troba a gust, que simplement des de menut li l'han dit, això pots arribar a canviar-te'l. Passen en alguns apocorístics, ja comencen allà de posar-se a gust, que posen Lola, altres que posen Pepa, o fins i tot gent que es fa noms, creacions pròpies. Jo tinc una amiga, per exemple, que li diuen Maria Assumpció, i no li ho havien dit mai, no li agradava, i actualment és oficialment es mare, no? Com si haguera pogut posar un altre nom. Més coses. Els cognoms. Els cognoms, podem normalitzar-nos els cognoms deformats. És a dir, si algú, per exemple, pues té la mala sort que el diuen Zaplana en Zeta, pues això podríem posar-nos, conforme tocaria, Zaplana, que és el que toca, no? O Mitjavila, no? Pues també igual, en CH, podria posar-se'l en TJ, conforme toca. Això és una de les coses que es poden fer. Simplement, el que cal això és un informe que podeu demanar o bé a l'Institut d'Estudis Catalans o bé a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Això es fa un informe sobre quin és el cognom correcte. Després, una altra de les coses que es pot fer és posar-se la I entre els cognoms. Qui vulga, evidentment, és una cosa optativa, però això és possible, posar-se-la, del tipus, doncs, el que siga, no? Rovira i Virgili, Enric Valor i Vives, el que siga. I això podem demanar-ho que s'incloga en tots els documents. De fet, és convenient que es passa en tots els documents que fem servir. I després, fins i tot la llei permet adaptar-se i traduir-se el cognom al català. És possible. Imaginem-nos que algú es diu Herrero o es diu Smith, per exemple, doncs legalment podem posar-nos Ferrer, per exemple, en aquell cas. Podem traduir-nos el nom. I després, fins i tot, si algú té doncs aires de grandesa, doncs sempre pot ser el D i el L i el companyia allà, no? I Guionet i companyia, no? Jo que sé, de la Rosa o del que sigui, això també podem posar-nos, eh? Si, per tant, si vols Vicent de Romans, doncs podries posar-te'l perfectament. Unes coses que es podrien... O, fins i tot, actualment, la llei permet canviar també l'ordre dels cognoms. Permet, vull dir, que actualment una parella ja puga posar els cognoms que l'ordre que vulga. Pare, mare, si és el cas, o fins i tot, com es diu ara, cognom, és que és filiació A i filiació B, en el cas de parelles que siguin del mateix sexe, però ara ja es pot posar el cognom l'ordre que vulguem. I fins i tot a la gent que ja el tenim en un ordre, si ens avellís més canviar-lo, doncs també el podríem canviar. D'acord? Vull dir que això també, també podem canviar. Josepa ara pot ser Josepa Múrcia i Costa, si vol. No? Això pot ser el cas. Això és una... Simplement el que requereix és, quan hi ha menors d'edat, el que requereix és que la parella en qüestió posa l'ordre, el mateix ordre als fills, el mateix ordre de cognoms als fills. Ara bé, una vegada arribat als 18 anys, cadascú en els seus cognoms pot fer el que vulga, invertir-se l'ordre o el que siga. I bé, una cosa molt important és que els canvis de nom i de cognom no causen problemes legals d'identitat. Això hi ha molta gent que té molta por. Que no causen cap problema. És a dir, ara jo, si em dic, en el meu cas, el meu segon cognom, que em dic Gómez, si vull posar-me Gómez, jo no heretaré els béns de ma mare, les 3.000 fanecades d'arongers que tinc, no podré heretar les 3.000 fanecades, cap problema. Podem heretar les 3.000 fanecades d'arongers sense cap problema, perquè això no causa problemes d'identitat. Ni això, ni en la seguretat social, cotitzacions que s'hagin fet, ni comptes corrents, ni escriptures de propietat, ni res de res. Per tant, això no causa cap problema. Has de fer-te la inscripció correcta en el registre corresponent, però una vegada tens el registre, l'extracte de la partida de naixement, a partir d'allà pots anar a qualsevol lloc. I bé, el que és convenient també és que els documents identificadors que ens identifiquen com a ciutadans, que els demanem que siguin també en català. Actualment, el carnet d'identitat, el permís de conduir i el llibre de família estan en bilingüe, sí que tenen les parts aquelles genèriques les tenen en bilingüe, cognom, apellido, tot allò, i per tant, en principi, compleixen la norma. El que hem d'estar vigilants nosaltres és que quan anem a fer-nos el carnet o el que sigui corresponent, que es incloguen les dades corresponents. És a dir, si a mi em diuen el fons, que en el carnet em posen el fons, que em posen la I entre els cognoms si vull tindre-la. I després, que l'adreça siga la correcta, que si jo visc en el carrer del mig, que em posen carrer del mig correctament i no em posen calle del medio o el que siga. I el mateix respecte de la població. Si així jo soc d'Alcoi, puc demanar que em posen Alcoi amb la I llatina, perquè és un nom oficial. Igualment, en el cas de la província, i similar. Passa una cosa molt concreta en els carnets, no sé per què, ja diuen, és que les majúscules no se poden poner. No sé per què, no? Vull dir, hi ha casos en què sí que estan... Jo no me'n recordo quin és el cas, no ho sé. Jo tinc, en xat i em penso que sí que tinc la A accentuada, però en un altre lloc no tinc la A accentuada. Per tant, que allò és una cosa de marcians. Però ara actualment en els mitjans que hi ha, mitjans informàtics, no pot dir ningú que no es pot accentuar les majúscules o que no poden posar alguna cosa. No? Jo, per exemple, una de les discussions que vaig tindre en un, tot i que no va ser massa, en un funcionari quan li vaig dir que volia que em posara la I entre els cognoms, ja la tenia en el carnet anterior, i va dir que això no es pot posar, perquè això on va? Davant, al final del primer, davant del segon, i jo dic, a mi m'és igual. A mi que estiga, m'és igual que estiga allà, que sí. Però és que això no es pot posar, i jo dic, i què fan vostès quan ve algú que li diuen això? De la rosa, vull dir, allí hi ha tres coses. Vull dir, per què no poden posar-me i Gómez? Si... I aquella diuen, pues sí, tienes tu razón, ja va tirar endavant, i ja... Clar, vull dir, no té sentit això actualment. A diferència del carnet d'identitat, del permís de conduir i llibre de família, el passaport, malauradament, només, bueno, només no, vull dir, el passaport el podem tindre en suec, però no el podem tindre en català. I allò el tenim en totes les llengües de la Unió Europea, però no el tenim en català. Allò és una de les coses que convé que la demanem també quan anem a fer-nos el passaport. Bé, no sé si anirem més ràpidament i acabarem. Un altre dels temes importants són els documents públics, bàsicament, per entendre'ns, són allò que fem quan fem una hipoteca, són un testament, totes aquestes coses. I això també es poden fer en català. Així és un diguem-ne que és un àmbit on s'entra poc. I ens fa un poc de pànic entrar en allà i dir, és que clar, el notari no ho sap allà. Allò és un funcionari públic. I per tant, nosaltres podem demanar, perquè la llei ens ho reconeix, que tot el que fem se'ns faça en la nostra llengua. Per tant, quan anem a fer una hipoteca, ja que la paguem, com a mínim, i la paguem ben pagada, com a mínim, que la facin en la nostra llengua. Quan anem a fer el testament, dels tres pisos que tenim en Marinador i en tot allò, doncs també tot allò podem fer-ho en català. I després l'altra cosa és que ningú no es pot imposar un notari. A diferència del que és els jutges, que el toca per territori, el que siga, el notari tu el tries. I per tant, tant fa que siga d'ací com pots anar-te al notari que hi ha a l'altre carrer, com pots anar-te al notari que hi ha en Cocentaina, com el de Pego. Tranquil·lament ahir pots triar el notari. No has d'anar al notari concretament que estiga en la zona on està el bé o el que tu vulguis fer. Què passa? Moltes vegades el que passa és que quan tu fas el notari, especialment quan és una compra-venda o el que siga, sempre hi ha una segona part. No? Quan tu fas testament no, perquè testament eres tu l'única persona que va, però quan hi ha una compra-venda hi ha dues o tres parts. No? Si hi ha compra-venda més hipoteca, tenim el banc per un costat, el venedor, el comprador i el notari. Amb la qual cosa, bé, allí les empreses, sobretot les constructores, sempre tenen algun notari de confiança. Allí el que podem fer és dir, a mi m'és igual el notari sempre que m'ho faci en la meva llengua, m'és igual. El que sí que tinc molt clar és que vull que siga en valencià l'escriptura. I això és una de les coses que podem fer. Podem posar-ho com a condició. Especialment quan som nosaltres qui comprem, que a última hora fem els que ens carreguem de pagar-ho tot. Això és important. I bé, per acabar, i relacionat al que hi ha en respecte dels documents públics, els registres, registres públics, allí s'escriu la titularitat d'un immoble, una hipoteca, un testament, el matrimoni, la separació i el divorci, tot això, l'afiliació. Bé, totes aquestes coses s'han d'escriure en un registre públic. Bé, doncs nosaltres això també podem demanar que es faça en valencià. Així en el diu la llei d'ús i ensenyament del valencià, el que diu és que en els registres públics s'hauran d'utilitzar la llengua que demane l'interessat. Malauradament el Tribunal Constitucional en això ha fet una interpretació molt particular i diu que la competència per a determinar la llengua dels registres públics estatals la té l'Estat i per tant és l'Estat qui pot legislar. I veurem com ha legislat l'Estat en aquest aspecte. I veureu la barreja impressionant que hi ha i que simplement és una qüestió de posar dificultats perquè no hi ha cap inconvenient a l'hora d'utilitzar una llengua o una altra en els registres. En el registre civil, per exemple, el reglament del registre civil sí que reconeix el dret a utilitzar la llengua que tu vulgues, tant la llengua oficial, el castellà o el valencià. Això en el registre civil, que és un dels registres, diguem-ne, més importants, és on s'escriu els naixements, els matrimonis, les separacions, les filiacions, les defuncions, tot allò. I així sí que és possible utilitzar-lo. Després, en el registre mercantil, el que diu és que els assentaments, és a dir, les inscripcions que fa el registre, allà s'han de fer en castellà. Però tota la resta de casos es poden fer en altra llengua. És a dir, malgrat que en la inscripció en el registre estiga feta la inscripció en castellà, jo quan vaig a demanar de qui és l'empresa Marina d'Or, no? Allò qui són els titulars, jo puc anar al registre mercantil i dir, a veure, allò de qui és aquesta empresa. Puc demanar que l'extracte d'aquest assentament estigui fet en valencià, sense cap problema. I després, en la resta de casos, en la resta de registres, crec que estaven allà abans, en la resta de registres també podem demanar-ho en podem demanar que l'inscripció i les còpies siguin fetes en valencià. No? Tenim altres registres, el registre de la propietat, el d'assegurances, la propietat intel·lectual, el de darrers voluntats, tot en aquells casos podem demanar que siga fet en valencià. I finalment, les còpies i les certificacions, jo que us comentava ara mateix, és podem demanar tot quan anem a un registre, malgrat que la llengua en la que estigui escrit allò, siga el castellà o siga la que siga, podem demanar que totes les còpies o les certificacions que es facin estiguin fetes en català sense cap problema. Podem demanar-ho. Podem demanar que en el registre civil ens facin la nostra filiació o el nostre canvi de nom, que ens ho facin en valencià. I això no sols quan els corresponents assentaments estiguin redactats en això, en una llengua o en una altra. Per tant, en els registres sempre podem demanar que les còpies estiguin fetes en la nostra llengua. Jo no sé si me n'he passat, però
un poquet, però hi havia retracte.
Em sembla que estic fent tot al revés. Ja està. Això ha sigut tot. Si voleu algun aclariment, això era tot. Bé, una de les coses que se m'havia oblidat i que m'han encomanat, disculpeu-me dos minuts, des de la Societat Valenciana de Psicologia, el que és el director de la publicació de l'Anuari de Psicologia, Marc Adell, m'havia encomanat que, bueno, us diguera, molts el coneixeu, que us presentara un poc el que era l'Anuari de Psicologia i especialment el que és un monogràfic que van fer la Societat Valenciana de Psicologia sobre psicologia, llengua i societat. És el monogràfic, el volum 9, que crec que està molt bé. I de fet la Societat Valenciana de Psicologia es maneja bastant en fent temes no sols de psicologia, sinó psicologia que afecten bastant a la llengua. El Marc Adell, si coneixeu, sabeu que és un, diguem-ne, un militant de la llengua molt sempre a punt per a fer qualsevol cosa i crec que hi ha aportacions bastant importants. De fet, estava també per així, em sembla que se n'ha anat ja Àngel Velasco, que també ha fet alguna aportació així, o els tallers de Ferran Suà i la Gemma Sanguinés, que són, crec que tenen bastant importància. Per tant, si teniu ocasió de fer-li alguna ullada o entrar a la pàgina de la Societat Valenciana de Psicologia, crec que ha fet un bon treball i probablement, si continuen i així esperem, les jornades d'Alcoi possiblement estaria molt bé que l'any que ve es convidareu a fer alguna conferència. Molt bé, doncs això. Moltes gràcies.
Volia preguntar, tot el que has dit és aplicable a tot el País Valencià o haurem de fer excepcions a les zones oficialment castellano parlant, és a dir, aquelles zones segons la llei que delimita aquells municipis concrets que diu que són el predomini lingüístic del castellà.
Sense ningú dubte, és la llei, tant l'Estatut com la llei d'Ensenyament diu que el valencià és llengua oficial de tot el País Valencià. Per tant, llengua oficial del País Valencià vol dir que el valencià és llengua oficial tant a les zones de predomini lingüístic valencià com les de castellà. Simplement el que hi ha és que la llei d'ús marca unes zones, això, que diu zones de predomini lingüístic castellà, zones de predomini lingüístic valencià, però això no vol dir que el valencià no siga oficial a aquests territoris. El valencià és igualment oficial a Requena que a Oliva, exactament igual. I per tant, aplicable en tots els casos. Per tant, malgrat que puga parecer estrany, nosaltres podem demanar a l'Ajuntament de Bunyol que ens envie els escrits en valencià, sense cap mena de dubte.
Escolta, el que volia saber és si una persona o, per exemple, un alumne, en un cas d'una universitat, per exemple, demana que si la llengua pròpia d'aquesta universitat és el valencià i ell demana que els exàmens o qualsevol document se li faci en castellà, a la contra, és del seu dret també.
Igualment, sí, sí. Vull dir que en això que vam fer hem de ser, vull dir, la llei obliga i hem de ser coherents, vull dir, quan una cosa és que hem d'actuar com a ciutadans i l'altra cosa és quan actuem com a administració, però evidentment com a ciutadà el mateix que podíem dir, imaginem-nos una situació, no sé si és el cas d'algun ajuntament, que ho faci tot en valencià, el ciutadà, hi ha algun ciutadà que pot demanar que es faci en castellà, té dret a que se li faci en castellà. El règim de les universitats, de tota manera, cal veure com es fa a nivell d'una cosa és el que són els exàmens i el dret individual a que tu el donen un examen o a fer-lo, i l'altra cosa és la docència, de com es passa. Vull dir que allí això és un règim que en principi decideix la universitat, perquè així l'habilita la llei orgànica d'universitats. Però com a estudiant en concret sí que pot demanar que l'examen se li faci en castellà. Tindria el dret.
I el cas de la docència que comentaves, decidís fer-la en valencià, Si hi ha uns alumnes que no entenc, però que decidissin que es
faci
castellà, hauries de passar
per
castellà?
No, en aquell cas, segons la legislació, en principi, que s'aplica així al País Valencià, seria l'administració el que té la competència per decidir com es fa la llengua en un grup determinat d'una titulació concreta. Per tant, imagina que està fent enginyeria industrial, hi ha dos grups, i a la universitat decidís que hi ha el grup A que es fa en valencià i el grup B que es fa en castellà. L'alumne que va a la classe en valencià no té dret a exigir-li al professor que la classe la faci en castellà, però l'alumne tranquil·lament pot fer l'examen en castellà, sense cap problema. I a l'inrevés igual, una persona, un estudiant que estiga anant a classes en castellà té el dret perfectament a fer l'examen en valencià i els treballs. Si només hi ha grup, en principi és la universitat qui pot decidir quina és la llengua, i per tant una vegada marca quina és la llengua hauria de ser així.
Es va publicar en les llengües cooficials d'Espanya.
aquesta possibilitat podríem fer-la a qualsevol país membre de la Unió que fora multilingüe, però només s'ha acollit a aquesta modalitat del govern d'Espanya. O sigui que la Constitució s'ha repartit en les llengües oficials d'Espanya, però que no són oficials de la Unió, la qual cosa també és meritària, no? Amb la gràcia afegida que la versió catalana de l'escena era la generalitat de la versió valenciana, que és la que va interessar distribuir a Catalunya.
Una pregunta tècnica. El fet de que un ciutadà hagi d'instar l'administració un escrit, per exemple, unes al·legacions sobre qualsevol problema local en valencià, implica necessàriament que t'hagi de poder saber valencià, o has de fer explícita la voluntat de que te contesti en valencià? És a dir, es pot refugiar una resposta a unes al·legacions, resposta en castellà, quan tu has dit en valencià, tot i que no has dit que vols que te contesti en valencià?
En principi no. En principi no, perquè això és el... Com que hi ha dues llengües oficials, en principi l'administració podria decidir, si el ciutadà no diu res, pot decidir en quina llengua actua. Per tant, per això és convenient que nosaltres sí que ho remarquem. Una vegada ho hem remarcat, sí que l'administració ja té l'obligació d'atendre la teva llengua. Però, si no és així, l'administració està en principi complint perquè està utilitzant una de les dues llengües oficials. Hauria de ser en normalitat que l'administració contestara en la llengua en la qual se li demana. Seria lo lògic, però diguem-ne que legalment no és així. Caldria demanar-ho explícitament.
Al fil del que dia Paco i per què aquest tema no coi. Si el fet jo crec que es produeix al coi, crec que sí que tindríem algun dret a dir perquè l'Ajuntament del Coi té un reglament de normalització lingüística que incomplís ja simplement. Per tant, això seria una altra pel·lícula, no? No el cos?
Sí, correcte.
Bé, jo volia fer dues consideracions. Una, el coneixement que pogués tindre de les queixes de ciutadans al síndic de greuges per motius de discriminació lingüística i posterior solvència d'això, no? I l'altra, si coneixes alguna administració que sí que tingui un servei públic de queixes diferent de la del síndic. Dic perquè, si en les noves propostes d'aquells per al nou govern que vindrà, poden dir, doncs vinga, tinga vostè una secció d'atenció a l'usuari, però secció lingüística, no?
Bé, el que deia Vicent ha apuntat una cosa molt interessant, és el reglament de normalització lingüística. Efectivament, si l'Ajuntament en qüestió, que estem parlant, l'Ajuntament o l'Administració, té un reglament de normalització lingüística que diu que el funcionament normal serà en valencià, efectivament no caldria que el ciutadà li demanara que fera en aquella llengua i per tant sí que estaria incomplint, sí que estaria incomplint la llei, perquè un reglament de normalització lingüística, això és llei, això és llei, és una norma pròpia de l'Ajuntament i per tant... i per tant és llei. Després, pel que preguntaves el del primer cas, clar, malauradament el síndic sabeu que no té capacitat executiva i per tant vull dir que sí, el síndic sí que demana informació, el síndic quan el ciutadà li presenta una queixa el que fa és demanar a l'administració corresponent què en sap d'allò, quina ha sigut l'actuació. I per tant, sí que un dels apartats importants sempre del que és els resums anuals o les memòries anuals del síndic, sí que hi ha bastant referència sempre a les qüestions lingüístiques. Però malauradament el síndic sabeu que són nomenaments pseudopolítics i per tant la capacitat entre que la figura no la té i també que són nomenaments pseudopolítics, realment la capacitat de funcionar és poca, la incidència no és molta, però no, existeix com a mínim la reprimenda. I després, pel que fa a l'altre cas, les administracions no tenen, diguem-ne, una oficina concreta de queixes, però nosaltres sempre ens podrem adreçar a l'administració, i això és molt important que ho fem, a l'administració mateixa. Si no sabem aquí, sempre hem de tirar per alt, no hi ha cap problema. L'Ajuntament, no sabem a qui li interessa l'escrit, a l'alcalde o alcaldessa, directament, sense cap problema. en la conselleria igualment al conseller, perquè ells ja transmeten directament a l'administració corresponent. I això és molt més efectiu del que sembla, perquè al final el que no volen les administracions normalment és, com diuen alguns, és eixir els papers, i per tant això molesta bastant. I una de les coses que podem fer també com a ciutadans sempre és els funcionaris públics tenen l'obligació d'anar identificats, i si no van identificats podem demanar-los la identificació, podem demanar-los el nom i el seu número de registre, sempre, qualsevol funcionari. Per tant, de cara, i també és molt convenient en aquest cas, si algú no t'atén correctament, demanar pel seu superior jeràrquic, i això funciona bastant. I després, una de les coses que funciona també un altre mitjà és, si és el cas, arribar fins i tot a les denúncies, si és el cas, tampoc és necessari, a les denúncies, una de l'administració de justícia, dos a la premsa.
Sí, jo volia preguntar, aprofitant que està així el pos, que teniu un membre de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, què passa quan un ajuntament, ara que s'ha publicat ja el diccionari d'orràtica i de pronúncia de València i la gramàtica normàtica valenciana, quan un ajuntament com el de Vallada, l'alcalde és el president de la Diputació de València, Fernando Giner, què passa quan utilitza una gramàtica no normativa, és a dir, una normativa secessionista de l'Ordre del Puig o poca lliure, hem fet una instància des del grup i li ha dit clarament que com ell no és competent per a determinar la gramàtica de València i que hi ha un òrgan a l'ús, que és la Cadena València de la Llengua, sabem que està obligat a les comunicacions públiques a fer una gramàtica normativa publicada recentment. Què passa quan té incomplir sistemàticament i si estaria fent un cas de prevaricació, i com actuem, a qui dirigir-nos per a denunciar això fets?
Bé, això és un tema que no està excessivament clar. De fet, recentment hi ha una interlocutòria d'un jutjat sobre precisament al senyor Giner. Hi ha una interlocutòria en aquest sentit del jutjat, que no ha entrat al fons sobre la denúncia. Sembla que hi havia una exposició de la Diputació i utilitzava no, l'anarquia lingüística o la borrera lingüística, per dir-ho conforme toca, i el jutjat no ha entrat a valorar allò perquè deia que allò no és una denúncia en la qual el jutjat puga entrar a valorar. Jo no en conec en cap país que això funcioni, ni que s'hagi fet, perquè realment cauria la cara de vergonya a qualsevol polític, que cauria la cara de vergonya a fer un escrit ple de faltes d'ortografia. Però fins ara encara no s'ha entrat. Va haver una sentència en el 92 sobre l'Ajuntament de Benifaió, però era un cas concret i no entrava al text concret sinó a la declaració. És a dir, l'Ajuntament de Benifaió en aquell moment, en el 92, estava governat per Unió Valenciana, i el que va fer és acordar en un ple, van acordar que les normes que utilitzaria l'Ajuntament serien les normes del Puig o no sé quines normes, tant fa, algunes d'aquelles de... les que estigueren de moda en aquell moment, perquè com es han tingut diverses, aquelles. I aleshores allà sí que va entrar l'Audiència Provincial en aquell moment, sí que va entrar, i el que va dir és que la competència per a determinar les normes lingüístiques no depenia de les administracions, sinó dels científics i acadèmics. Per tant, això sí que ho va deixar ben clar, en aquell moment l'Audiència Provincial. Per tant, això és l'única. El fet concret, entrar a dir que perquè vist des del punt de vista conforme ho fa el senyor Giner, allò és dir, escriure mal és signe de borrera i no d'altra cosa. Jo crec que els tribunals de moment no han volgut entrar, i jo tinc els meus dubtes que entren a dilucidar sobre si això és matèria jurídica o no.
És que
Perquè ell en cap moment no diu que no fa cas de l'Acadèmia Nacional de Llengües. Ell fa un acte explícit, que és el que diu la sentència aquella. Ell no fa referència a dir jo ignoro les normes de l'Acadèmia o les normes que utilitza qui sigui. No? Ell no entra a fer referència a si segueix les normes o no, simplement fa una exposició plena d'animalades i per tant no hi ha un acte concret de, diguem-ne, d'adhesió a unes normes o de rebuig d'unes normes. I ahir és on els tribunals s'agafen a no voler entrar a dir el què.
Però com l'aprovació és per llei, ens podem acollir als serveis jurídics, per exemple, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, d'uns serveis jurídics, que al cas suposa que si són serveis jurídics serviran per a qüestions lingüístiques, o als serveis jurídics d'acció cultural, o de quina forma, si la gramàtica i tal s'aprova per llei, tota llei és d'obligar compliment,
sí.
I si sabem que la llei s'ha aprovat i ja l'ha de comunicar, que fa un ús de forma evident no les utilitza, això, si pot ser delicte, prevaricació o és fet denunciable, és a dir, és que si no, de quina forma es denuncia això?
Jo trobo que prevaricació no ho acceptaria, tot i que en el fons ho és, com que ha d'haver constància d'aquella prevaricació de que realment es fa sabent-ho i volent, i com que ell no ho expressa, allí és difícil que un jutjat entre a valorar. De fet, és que no s'ha entrat, en la sentència, en la interlocutòria no s'ha volgut entrar al tema. No sé si recorreran i, per tant, tornaran a parlar-ne, però no s'ha volgut entrar sobre el tema perquè no hi ha la constància del fet explícit, tot i que tots sabem que sí, però no hi ha la constància que s'ha fet concretament. I això és el problema jurídic que ha fet jo ho tindria molt clar, però bueno, clar, per això no sou jutge segurament, però...
Bé. Doncs si no teniu cap pregunta més, farem un descanset un poc més breu del que havíem programat i si vos pareix a les 7:10 us reunim a altra volta, sí. Que tallem un poc de...